És millor anar-te'n cap a opcions que representen un canvi en l'estructura de com entenem la democràcia, no? Tot i així, a mi em sembla que per això, aquest no pot ser l'argument, i crec que s'equivoca molt el Partit Socialista si tira aquesta carta, perquè no crec que hagi estat mai útil, però ara penso que és munició per a altres formacions que jo crec que són preocupants, que si realment escalen.
Sí, agafant el fil que deia la Laura, on era el PSOE quan hi havia aquest lawfer o aquesta denúncia de lawfer? Jo no només diria el PSOE, les esquerres espanyoles. Recordem aquella famosa frase de l'any 2019 de l'Iñigo Errejón, que era Catalunya me pilla lejos, quan li van preguntar sobre la suspensió dels diputats independentistes. I ara estan patint allò que molts independentistes vam dir, us acabarà passant a vosaltres, o, si més no, acabareu denunciant que us està acabant passant de vosaltres. El tema que abans parlàvem, de que els mitjans de comunicació, o fins i tot mateix Feijóo, ja sabia que potser hi havia aquest escorcoll o registre, digue-li el que vulguis. Recordo, per exemple, amb el cas de Sandor Rosell, que ell explicava que abans que arribés la policia ja hi havia un munt de mitjans de comunicació davant de casa seva sense saber què passava. Ell no sabia res, i de cop, al cap de mitja hora, apareix la policia als escorcolls a la seu de la conselleria abans de l'1 d'octubre. Hi ha molts exemples que demostren aquesta unió o aquesta conxorxa política que va haver-hi a Catalunya i que ara sembla, els últims mesos, que el PSOE estigui sorprès o descobrint aquests aparells d'estat i judicials.
És la conseqüència d'haver permès la creació d'aquestes estructures que serveixen bàsicament per perseguir i rebentar projectes polítics.
El senyor Villarejo
és la conseqüència d'haver-ho permès. D'haver-ho permès per activa, implicant-te directament, o per passiva, posant-te de perfil.
I t'acabes rebotant quan tu estàs al poder i segurament tocant ulls de poll que certes estructures d'estat polítiques i econòmiques no volen que toquis.
Nacho.
És molt interessant repescar com els mitjans, diferents mitjans, i posaré tres mitjans, diguem-ne, esbiaixats a l'esquerra d'exemple per fer el contrafactual, han anat evolucionant la notícia. Perquè jo volia posar sobretot el focus en el paper que té l'opinió pública a l'hora de concloure investigacions judicials. I aquí els mitjans tenen un paper. Público, el titular inicial que posava era la UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigación por financiación ilegal. Després entres a la notícia i aleshores han canviat registra la sede del PSOE por entra en la sede del PSOE i després han dit para pedir información de presuntos pagos a l'Aire 10. La Sexta, que també, diguem-ne, doncs, diu, la UCO registra la sede nacional del PSOE en Ferraz. Ahí en marcha más registros por orden judicial. I després entres a la notícia i és la UCO entra en la sede nacional del PSOE. O sigui, hi ha hagut molts mitjans, i jo crec que hi ha una ansietat per donar l'últim minut i resultat d'absolutament tot, i aleshores
sí, clar.
Té una conseqüència, això, que és que es creen estats d'ànim. I jo continuo pensant el mateix, diguem-ne, que a l'inici del programa. Jo confio en l'estat del dret en totes les seves fases. I el que dic és, Gabriel Rufián l'altre dia va dir d'una forma molt poc tècnica però molt clara, parlant de la investigació de Zapatero, diu, si todo esto es verdad es una mierda y si no lo es, todavía más. Y si no lo es, todavía es más mierda, perquè efectivament doncs, evidenciaria alguns aspectes que esteu assenyalant. Però jo crec que és bo que de tots aquest tipus de processos les democràcies surtin millors i no pitjors. I això vol dir que quan parlem de les investigacions agafem tots els elements.
Sí.
Els destriem.
Per respondre, Nacho, el que dius, el primer titular l'ha tret al Confidencial, parlava d'escorcoll, nosaltres ho hem vist, hem confirmat la informació amb les fonts del PSOE, que ens han dit que sí, que era veritat, que era un escorcoll, i després, minuts després, han aclarit que no és un escorcoll, que era un requeriment d'informació. Vull dir que el mateix PSOE hauria de tenir cura a l'hora de donar aquest tipus d'informació, perquè si no, doncs, evidentment, passa el que passa.
Sí, i Público i la Sexta i altres mitjans.
La cuina,
sí, sí.
Diguéssim.
Però si és que no crec que sigui nominal la reflexió o l'anàlisi. O sigui, crec que l'opinió pública va a un ritme molt accelerat sí, i s'han de treure conclusions. Bueno, a mi se m'ha demanat els 30 segons que es faci pública la notícia.
Sí, home, ets un oracle.
I entenc, diguem-ne. Però,
i ara, per exemple, la SER està explicant que la UCO està registrant els domicilis de Santa Cerdán, de Gaspar Zarrías i de Javier Pérez Dulcet.
Sí, i com anem en directe analitzant la realitat, també anem inferint conclusions en directe quan els ritmes de les investigacions judicials, justament perquè són garantistes, són antagòniques a aquest ritme nostre. I aleshores aquí es produeixen disfuncions. Algú ja ha afirmat avui, no, tot això és l'ofer. Bueno, però per què és l'offer? Jo què sé. O sigui, ja veurem si és l'ofer o no. Ja veurem quines són les conclusions, ja veurem les garanties finals que hi ha hagut en la investigació, ja veurem quins delictes s'han comès o no, però les conclusions de que o un és innocent o un és culpable, o aquesta investigació és una puta merda o el contrari, en funció de l'estat d'ànim creat per la velocitat del ritme de la informació, això també danya l'estat de dret, eh?
Sí. El que passa és que en polític, no sé, penso en Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre va dimitir quan va haver una investigació de la seva, em sembla que era la seva segona, no? On hi havia també un cas de que l'implicava, diguéssim, a la segona, a la mà dreta d'Esperanza Aguirre. Vull dir que aquí també s'han d'assumir coses, i les coses, vull dir, responsabilitats, i no sé què vol dir assumir responsabilitats, eh? No
bueno,
sé en el món en què estem.
Des de la lògica política, perdona, ja us deixo, diguem-ne, que em critiqueu. Des de la lògica política, escolta'm, jo em penso que el juny, juliol, quan va sortir tot l'afer Cerdán, vaig ser de les poques persones que s'han manifestat públicament, diguem-ne, amb el seu plantejament progressista a nivell espanyol, que va demanar una qüestió de confiança, perquè crec que era la forma que tenia políticament un govern d'articular i donar-li sentit a la legislatura. Això és una conseqüència política evident, entre altres coses,
sí,
perquè efectivament...
És l'argument de Colau per no plegar quan l'han denunciat, sí, sí.
Bueno, I això és el que dic, no,
no em sembla malament, eh? Només ho poso sobre la taula, com que hem de reflexionar sobre què vol dir assumir responsabilitats en casos com aquests, en el qual, doncs, com dius tu, Nacho, hi ha d'haver presumpció també d'innocència, i és complicat, és complexa, perquè si és cert, doncs són anys que fan molt mal a la institució, i si no, també fa mal.
I després hi ha l'assumpte de qui té capacitat per aconseguir que l'ambient polític es vagi fent cada vegada més irrespirable. Que jo crec que aquest és l'adjectiu que avui hem fet servir, i és el que ha fet servir Feijó. O sigui, hi ha algú que li interessa que això passi, i davant d'aquesta capacitat de crear ambients irrespirables, que vol dir estats d'ànims en tensió amb com es dilata un procés judicial, i que per tant són ritmes diferents al de la política, hi ha gent interessada en que hi hagi una acumulació histèrica d'informació que no sabem en què desembocarà, que ens porti a pensar que la situació és irrespirable. I llavors la capacitat per contrarrestar aquesta dinàmica és tremenda. A mi em sembla que el cas de l'alcaldessa Colau és un cas d'estudi molt evident de com va existir una campanya sistemàtica de creació d'un estat d'opinió en el que la majoria dels processos judicials amb els que se volia implicar s'anaven descartant, però el que la ciutadania anava consolidant-se com a estat d'ànim és que, vaja, que això no s'aguantava per enlloc, no? I llavors jo diria que estem en aquest punt. Llavors, si tu ets el president del govern espanyol que volen emporar el teu germà i a la teva dona, que no sé si hi ha arguments per fer-ho o no, i que ets conscient que l'estat d'esperit dominant és el de la irrespiribilitat, o com s'hagi de dir, què fas? Perquè...
No, i si et sents traït per persones que ha sigut de màxima confiança...
No, sí, descobreixes que has estat envoltat de presumptament xoriços o gent que ha tingut conductes que són inequívocament indignes.
Què fas?
Sí, però al final aquests presumptes xoriços els has triat tu. I al final, quan en tries...
En el cas de Sánchez, és l'únic que li quedava. És a dir, l'únic que tenia Sánchez en la seva reconquesta del poder dins del partit era la morralla, perquè no tenia ni a Zapatero.
Sí, però al final tens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 morralles, alguna cosa potser has fet malament. Potser en l'elecció de les persones. O amb qui deposites la confiança.
I el que és pitjor, persones amb les que has dipositat la teva màxima confiança i quan te les has ventilat no has donat les explicacions pertinents del per què ho has fet.
És que recordem que Ábalos el treu de ministre, el continua posant com a diputat, i diu, bé, és una petita crisi de govern, quan segurament alguna cosa més hi havia al darrere.
Nacho.
Sí, sí, en realitat no. Tot el que dieu, heu dit en aquesta ronda, ho comparteixo, diguem-ne. Agafant el fil del Jordi Amat sobre la irrespirabilitat, és evident que hi ha un debat públic ple d'ansietat, i és evident que alguns tenen ansietat des de fa 8 anys. Jo crec que... el que tècnicament es podria dir la mala hòstia d'una part de la societat va néixer la primavera de l'any 18,
perquè es pensaven que passarien tres coses que no van passar. L'abril de l'any 2018 es pensaven que Puigdemont seria extraditat pel govern d'Angela Merkel. L'abril del 2018 molta gent es pensava que Albert Rivera seria president del govern perquè era el primer a les enquestes. I també a la primavera del 18 semblava que el Partit Socialista estaria liderada per una senyora, diguem-ne, d'ordre com Susana Díaz. Al cap de tres mesos no només no va passar res de tot això, sinó que el president del govern va ser Pedro Sánchez. I des d'aleshores hi ha pues, una certa mala hòstia d'una part de la societat, que la primera vegada que va haver-hi l'oportunitat d'expressar-la, que va ser les eleccions andaluses de l'any 18, es va expressar en forma de representació parlamentària per part de Vox a Andalusia, i que el Partit Popular ha tingut la capacitat de, diguem-ne, canalitzar amb molta fortalesa, sobretot els mesos després de l'arribada de Núñez Feijóo a la presidència del Partit Popular. Però que, en canvi, durant molt de temps, i ara està entre interrogants com continuarà, Vox ha tingut la capacitat de mobilitzar, diguem-ne, doncs, aquest estat d'ànim. I aquí juguen un paper els qui creen opinió pública. I també com es retroalimenta l'opinió pública. I és molt difícil en sortir-se'n, perquè la realitat és que, escolta'm, si jo un moment em vaig treure TikTok perquè perdia una hora al dia mirant Reels, no? Amb un viatge determinat, amb un contingut determinat, i després, bueno, pues clar, estava de molt mala hòstia. Sí. Però és que m'agrada com a exercici, i alguns de vosaltres esteu a les facultats de periodisme i de comunicació, jo agafaria aquests últims 20 minuts, que a més han passat moltes coses, fins i tot que la portaveu del PSOE, mentre estava passant això, ha estat fent una entrevista. Ha estat molt interessant. Perquè...
I des del Congrés, a més.
Sí, sí, i des del Congrés, efectivament. Sí, sí, sí. No, però ha estat molt interessant com s'ha creat en els 30 minuts aquests un estat d'ànim determinat. És veritat que l'entrevista el que ha contrastat, o com a mínim el que ha projectat, és la tranquil·litat que tenia aquesta portaveu, no? La pregunta és si és políticament possible gestionar aquesta ansietat durant molt de temps, mm-hmm. I a quin preu. Sí, sí. I quines són les conseqüències? Perquè està degradant el sistema democràtic, clar, clar, és evident.
Clar. Sí, aquí qui aplaudeix amb les orelles sense fer res és Vox, entre altres, per exemple. Són les 10 i 12. Avui, per cert, sentirem a Pedro Sánchez. Per primer cop, des de que se saben tots els detalls que impliquen a Zapatero, també amb aquestes novetats que estem coneixent de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, sentirem un Pedro Sánchez parlar de Zapatero. El vam sentir per això ja fa uns dies dient això.
Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Això era abans que es publiqués el sumari i abans dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demana eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on rep en audiència el Papa Lleó XIV i respondrà també preguntes de la premsa. Serà d'aquí a mitja hora aproximadament, i ho sentirem. I parlant també de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents aquestes últimes hores ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
Pero yo no voy a prejuzgar nada, y te digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tratándose de una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente ayer.
Una posició que contrasta també amb la d'altres referents socialistes com Emiliano García Page, el president de Castella-La Mancha, que va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Pedro Sánchez de bloquejar Espanya.
Cuando los españoles piensan que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
I pendents del que passa a la seu del PSOE a Ferrat. Dani Santeaja, bon dia de nou.
Bon dia, doncs poc moviment aquí, només hem vist sortir de... Hi ha una lona gegant que cobreix la façana del PSOE, de la seu del PSOE, i han sortit tres operaris, tres treballadors que estan fent aquestes obres. El que sí que podem confirmar ja és que es tractaria almenys d'un doble operatiu. No només hi ha un registre o un requeriment d'informació a la seu del PSOE, sinó que també almenys al domicili de Santos Cerdán, l'exsecretari d'organització del PSOE, que ja és fora del partit arran també de la causa on està investigat. Tot indica que es tracta, com dèiem abans, abans del cas Leire, que instrueix el jutge Santiago Pedra de l'Audiència Nacional, un cas que està sota secret i que estaria vinculat també al cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública, on també hi ha involucrada la SEPI, la Societat de Participacions Industrials de l'Estat, i també l'empresari Javier Pérez Dolcet, que el que coneixem també per estar vinculat a estar exmilitant socialista. De moment no ha sortit ningú de la seu del PSOE, al marge d'aquests treballadors obrers que estan fent les reformes a la façana, i el que sí sabem és que l'operatiu s'allarga almenys ja des de primera hora del matí. Mm.
I per cert també que hi ha hagut una altra veu que ha estat ressonant aquestes últimes hores, ho dèiem abans també, l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
Se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
Això va dir fa uns dies, i Aznar que ha reivindicat la seva crida.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
Doncs així estan les coses. Parlant també de les conseqüències, doncs una de les conseqüències que veiem és que la dreta s'hi afegeix amb contundència, Marc.
Sí, és evident, és aquest clima que parlàveu, completament irrespirable, que ja fa mesos, gairebé des de l'inici de la legislatura, que es viu a Madrid, aquesta pinça que estan intentant fer PP i Vox contra el govern progressista. També és veritat que PP no s'atreveix a presentar una moció, perquè seria l'instrument que podria fer una moció de censura. I en el seu moment amb Santos Cerdán, el juny de l'any passat, algunes veus demanaven que presentés, Feijóo va dir que no ho volia fer perquè temia que hi hagués una derrota i que això encara el perjudiqués més. Sí que és cert que, per exemple, avui ho escoltava que ho explicava, a l'ABC ja deien que hi havia algunes veus dins del PP que deien que realment es presentés aquesta moció i que si es perdia, doncs mira, es perdia, però que almenys encara es feia més irrespirable el clima, valgui la redundància. També veurem quin és el paper que segurament juguen en aquest entramat que està passant polític tant el PNB com Junts, tot i que difícilment ja han dit que donarien suport a aquesta moció, que crec que al final no acabarà presentant, perquè tampoc li acaba d'interessar i dir que m'han derrotat, i continuar intentant imprimir pressió perquè Pedro Sánchez faci aquestes eleccions anticipades. O que surti...
Fins quan aquesta pressió? No? Perquè al final sí. També és veritat que tothom està atrapat.
Sí, sí, clar.
Aleshores...
Si fem cas a Mar, a Miguel Ángel Rodríguez, aquesta setmana potser sortirà alguna cosa de
Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez.
Clar, això és el que és Esquerra relatiu. Republicana, i ho he fet, ho va dir Rufián, no? que aquesta era la línia vermella. No?
O que la corrupció entrés
al
PSOE, a Ferraz. Era la línia vermella per dir, a partir d'aquí, deixo caure el govern.
Això també és important, el que deia el Nacho, és a dir, presumpció d'innocència. Això fins que no es demostri, doncs passarà molt de temps. Per tant...
Anys, segurament. I els ritmes en política són uns
altres. Com reacciones, això?
Molt difícil. I més quan, jo no sé si el líder de l'oposició presentarà una moció de censura, però que és una eina útil no només per guanyar-la, sinó per desgastar el president del govern. No ha estat la primera vegada que s'ha utilitzat amb aquesta voluntat. I si el Partit Popular considera realment que la situació està com està, com deia en el tall de veu que ha posat José María Aznar, em sembla que el que seria coherent és que a mitjà termini la presentessin, a no ser que el que els interessi és que es normalitzi aquest clima de desgast, que a mi em sembla, com deia el Nacho, que degrada la nostra convivència democràtica. Però és el món en el que vivim i tampoc cal enganyar-se. És a dir, la polarització és real i és rentable gairebé per tots els actors.
Sí, jo per afegir, a mi em va sorprendre una mica el to d'Illa, el to contundent que va tenir Illa en aquesta defensa de Zapatero, que em va semblar que escalava per sobre del que havia defensat la pròpia Moncloa, no? que es va limitar, o des de la Moncloa es van limitar, a dir que no hi havia proves de fets delictius, a reivindicar el llegat polític de Zapatero i explicar que cal mantenir i preservar la presumpció d'innocència. Però crec que Illa va anar una mica més enllà en aquesta defensa fèrria que va fer de la figura de l'expresident. Clar, per mi, quan es fa un relat tan vehement al respecte, és perquè hi ha sospita de que aquest cas és fabricat, és perquè hi ha sospita de Laufer, perquè si en algun moment hi ha aquesta sospita, doncs estaria bé. O aquesta sospita, o si al final aquests indicis no es converteixen en proves com perquè hi hagi realment una acusació forta cap al president Zapatero que realment acabi amb un judici, amb una condemna, igual aquests partits també que ara s'han enterat doncs, que també hi ha, no?, aparells de l'Estat que fabriquen proves i que fabriquen relats en contra d'adversaris polítics, estaria bé que també ho posessin sobre la taula i diguessin això és un cas de Laufer o això és un cas de... No necessàriament ha d'acabar així, perquè no sé com acabarà el cas que ara afecta el Zapatero, però si realment les coses acabessin anant cap aquí, estaria bé que un partit...
No sé si estaria bé, Laura. Em refereixo... Entenc el que vols dir, però si entenem que és bo, jo crec que és bo, que en una democràcia hi hagi partits d'estat, és a dir, que defensen l'ordre vigent, si un d'aquests partits posa en dubte la neutralitat del poder judicial i tendeix a presentar-lo com un òrgan que en la seva cúpula s'actua de manera mafiosa, que és el que estaríem dient, em sembla arriscadíssim pel que fa a l'estabilitat d'una democràcia. Arriscadíssim.
O sigui, et sembla arriscat que això s'expliqui, no que existeixi, aquesta realitat?
Sí, fixa't que al començament de la conversa que hem tingut era... volem creure en l'estat de dret. I ho diem gent que no som ningú, més enllà de la veu que representem. Quan tu ets un representant d'un partit d'estat que creus que és bo que l'ordre es mantingui, en general és bo que en les democràcies l'ordre es mantingui, si poses en dubte la qualitat democràtica del poder judicial, entres en una espiral perillosíssima.
Jo entenc el que dius, però que si poses justament en dubte la qualitat de l'aparell judicial és quan realment pots fer alguna cosa en conseqüència, perquè el que ha passat,
no
per exemple...
No tinc gens clar que sigui
així. El que ha passat, per exemple, és que hem tingut un partit...
És interessant, perquè al final desgastes la institució i al final el que acabes beneficiant és que el sistema falla, per tant, alimentes a Vox clarament.
Però si tu dius que això falla, és quan pots prendre alguna acció al respecte. És a dir, hem tingut un partit com el Partit Popular que deia que controlava el Consell General del Poder Judicial per la sala del darrere. I després s'ha acabat pactant una renovació d'aquest òrgan justament amb aquest mateix partit que s'adventava d'això. Igual, per exemple, si et prenguessis en sèrio aquesta qüestió, podries fer alguna acció diferent com a partit de govern.
Però has de preservar, no?, una confiança de la ciutadania en les institucions. Si la trenques...
Sí, però hi ha casos i casos. Recordem el jutge Peinado, amb Begoña Gómez, que en aquest cas sí que s'ha denunciat des del PSOE un clar Laufer. Per contra, en Zapatero no tant.
Sí, parlar de Laufer és parlar de que la justícia...
Estan parlant de la màfia.
De la màfia. Sí. Estàs veient que la justícia
però repeteixo, el jutge Peinado s'ha fet i amb Begoña Gómez. Aquí sí que han estat molt més clars que no pas ara amb Zapatero. I avui Montse Mínguez li has preguntat directament si estaves parlant d'un cas de Laufer. No ho ha dit, però sí que ha dit que cartes marcades.
Clar, és que què vol dir això, llavors?
Què vol
dir? Si no és això.
Exacte.
Sí. Nacho.
Sí, aviam. Quan acabi, quan es produeixi la sentència del jutge Peinado, que jo crec que quedarà en una absolució, tindrem més elements per veure. Que és evident que la instrucció del jutge Peinado, doncs diguem-ne, té elements inquietants? Sí, anòmals, sí. Que a mi m'hagués agradat que els seus superiors... haguessin balat més pel procediment? Sí, sens dubte. Anirà a la presó Begoña Gómez sense proves? No passarà. I això forma part del, diguem-ne, de les garanties que té un estat de dret.
Digue-li a Sandra Rossell.
L'estat de dret té moltes garanties en diferents punts, fins al punt... que passa que això tampoc ho entenen els qui diuen amb més agressivitat que defensen l'estat de dret, però l'estat de dret també és un Parlament aprovant una llei d'amnistia després de que s'hagi produït tots els elements necessaris. De fet, sí. En la meva opinió...
I és un jutge
moment...
incomplint aquesta llei?
Perdó un moment. Leire Díaz, bon dia.
Bon dia.
¿Qué sabe de este caso que estamos explicando?
Pues la verdad es que nada.
Nada.
La verdad es que nada. Y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre. Esto es un hábito en mí, en todo esto. O sea que no sé nada.
Se dice que es una derivada de su causa.
Pero sinceramente es que tampoco veo... Bueno, es que no sé nada, la verdad es que no sé nada. Sinceramente. Me gustaría decirte que sé mucho, pero es que no sé nada.
Ya. En la causa vemos que también hay el empresario Pérez Dolcet. Usted sí que tiene relación con él, ¿verdad?
Sí, pero claro, están diciendo que es por causa de SEPI. Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. ¿Hola?
Lo que parece... No, sí, estaba escuchando, estaba pensando en silencio. Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, yo creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
¿Pero existieron pagos?
No.
No. ¿Por servicios relacionados con información de jueces o la oposición? No.
Que no, que esto tiene... Es que ya nos enteraremos de qué viene, pero yo ahora mismo no lo sé, la verdad. Es que yo, cuando sepa algo, lo mismo que entraba ahora ya entraré, pero es que ahora mismo no lo sé.
Porque actualmente usted no tiene relación con ningún miembro del PSOE.
No.
Por eso tampoco sabe lo que está pasando dentro, digamos.
Es que no tengo ni idea de lo que está pasando dentro, la verdad. Pero vamos, que en cuanto a eso estoy tranquila, ¿eh? O sea, a mí antes no ha pasado absolutamente nada desde que dejé de ser periodista ya en el 17. Estamos en el 16.
¿Ha hablado con Pérez Dolcet?
No, es que estoy en el tren y no puedo hablar con él.
Pues Leire Díaz, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
No sap res. Aquesta és la notícia. Tani Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Està confirmat que té a veure amb el cas Leire, el que estem explicant. Anem a recordar una mica què és aquest cas, per si hi ha algun oient que vulgui també repassar-ho.
Sí, més no estaria relacionat, perquè el que sí que podem confirmar és que la Guàrdia Civil ha anat a la seu del Partit Socialista, també a la casa de Santos Cerdán, i el que estarien buscant és documentació que pugui relacionar encàrrecs abonats per al Partit Socialista a aquesta suposada fontanera, com li diuen aquí a Madrid, és a dir, lampista que treballava per al partit d'amagades i que buscava draps bruts, per exemple, de jutges o de fiscals, un cas que està a l'Audiència Nacional. Recordem, són requeriments d'informació, no podrem parlar d'escorcoll, sinó que busquen documentació concreta sobre aquests possibles encàrrecs, i això és el que han anat a demanar en aquests domicilis i a la seu del Partit Socialista.
El que volen demostrar és si hi ha documentació de pagaments, fer alguna factura, algun... No? M'entenc?
Sí, això és el que ens comenten, doncs, que seria anar buscar documentació. Clar, buscar documents concrets per saber si realment va existir, doncs, aquesta relació entre uns i altres. Però, clar, és un cas que com acaba de passar, com me recorda molt la setmana passada, no?, amb Zapatero, quan començaven a saber-se les informacions, tot va evolucionant i, per tant, doncs, anem amb comptagotes a confirmar allò que anem sabent de fons judicials.
Ara mateix, Míriam Nogueras, Espejo Público, en directe, Antena 3.
Se deciden, és un gobierno... que incumple. Es verdad que la instrucción nos describe una presunta red organizada de tráfico de influencias y además encabezada por un expresidente socialista. Hoy vemos que entran en la sede de Ferraz y veremos si hay indicios o no de esta financiación ilegal, pero en todo caso yo creo que lo más lógico que pidamos todos es que el presidente del gobierno deje de esconderse en su agenda internacional, porque los problemas los tiene aquí. Por lo tanto, yo creo que el presidente del gobierno y sus socios deben dar explicaciones de lo que está
después
pasando.
De esa audiencia con el Papa, espera que ahí dé explicaciones sobre Rodríguez Zapatero y no sé si opinará también sobre las elecciones autonómicas. Ya van 4 derrotas.
Yo entiendo que sí, porque al final todo lo que está pasando, yo creo que hace ya muchos años que España se debate entre la corrupción del bloque de derechas y la corrupción del bloque de izquierdas. Y no me extraña que la gente esté tan harta de todo, que haya esa desafección con la política, porque al final todo esto lo que ensucia es pues el trabajo que hacemos muchos. Yo estoy aquí hablando de esta porquería, porque al final no tiene otro nombre todo lo que estamos escuchando, y a mí me encantaría poder estar hablando aquí de aquellas cosas que hemos presentado, de aquellas cosas que hemos trabajado.
Usted representa una nueva etapa, pero tampoco puede decir que tenga un historial impecable. Lo digo porque Junts es heredero de la antigua Convergencia, que también tuvo problemas de financiación irregular, ¿no? Y condenas por ello.
Junts es un partido nuevo, y yo aquí sí quiero también apelar y que la gente lo sepa. Al final, Convergencia es el único partido de los que conocemos como antiguos, que es los que hay ahora, de PSOE, PP, Esquerra, PSC, estos partidos más estructurales, el único que hace mucho tiempo decidió abrirse en canal sacar todo aquello feo, todo aquello que no nos gustaba, todo aquello que no aportaba nada, todo aquello que no representaba la política. Sí, y nos ha costado, porque hacer esto fue muy valiente en su día. Y seguramente mucha gente no lo entendió, pero seguramente toda esta gente que no lo entendió hoy lo entiende más, porque hoy nosotros lo que tenemos en nuestra mochila es trabajo.
Catarsis que pasaba por un cambio incluso de marca, de nombre. Le quiero preguntar por Feijóo, porque él juega la carta de ponerles a ustedes, a los socios del gobierno, frente al espejo y les acusa de estar sosteniendo con su inmovilidad a un gobierno corrupto. Escucha.
Los socios que están manteniendo al gobierno dicen que quieren un gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. Si se creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir lo que los dirigentes de los partidos que apoyan al gobierno están cubriendo, que es la corrupción y el escándalo permanente, yo insisto, tienen muy mal concepto de sus votantes.
Y mi pregunta es, ¿estarían ustedes dispuestos a, bueno, apoyar una moción puramente instrumental en la que no tuviese que ser candidato Feijóo, sino una persona de consenso? ¿Ha habido contactos con el PNV, como hemos leído estos días atrás, para hablar precisamente de la posibilidad de que sea Junts el partido que preste sus votos a esa moción instrumental?
Yo de entrada, mira, si me preguntas algo no te contesto, me lo vuelvas a preguntar porque tengo tantas cosas que explicar, me gustaría poder hablar de muchísimas cosas y seguro que se me pasan y seguro que no te contesto cosas que me has preguntado. Pero de entrada, escuchando a Feijóo, yo al final lo que veo es pues una guerra tú más, ¿no? Al final la mochila de corrupción que tiene el Partido Popular es la que todos conocemos, la del PSOE lo mismo, y al final que se ponga la responsabilidad del futuro del Reino de España en las espaldas, en los hombros, ¿no?, en las espaldas de un partido catalanista. Nosotros nos presentamos en Cataluña, nosotros nos vota la gente de Cataluña, tenemos 7 votos. Es verdad que ahora hemos determinado, yo creo que hemos demostrado que con Junts pasan cosas, con otros partidos como por ejemplo el PSC o Esquerra no pasan cosas, pero con Junts sí que pasan cosas. Yo lo que sí puedo decir es que
cosas es que se aprueban cosas, leyes, claro, y que son determinantes en un momento de la gobernabilidad.
Correcto. Entonces él al final Feijóo y Sánchez son los que tienen el botón. Sánchez tiene el botón de las elecciones, que nosotros ya hace un mes y medio le pedimos algún motivo o alguna justificación democrática que justificara precisamente que la legislatura continuara, y la moción la puede presentar solo un partido. Nosotros no podemos presentar una moción y nosotros no hemos visto nada encima de la mesa.
Pero el PP estaría dispuesto a presentar una moción instrumental siempre y cuando tenga los apoyos, y eso pasaría porque Junts prestase sus votos.
Yo me remito a los hechos. Nosotros seguramente hablamos mucho menos que los otros partidos y por eso seguramente pisamos menos platos, pero cuando hablamos
¿Es una pollita Esquerra, tal vez?
Bueno, no, lo digo porque es así, ¿eh? O sea, es verdad que tenemos como la fama de que no hablamos mucho. Es que para mí lo que importa son los hechos al final, y nosotros, la realidad es que no hay, ni se han convocado elecciones, ni hay ninguna.
Pero vamos todos a los proponen hechos. ¿Ha habido contactos con el PNV para sostener una moción instrumental?
No, para hablar de moción, no, lo que sí, yo creo que es importante que se sepa, y me extraña que no se supiera aún, pero los contactos y la relación con el PNV son habituales y són des de hace muchísimo tiempo.
Doncs Miri Nogueres, que no concreta, de fet diu que no veu ara mateix una moció de censura, afirma que hi ha contactes ara mateix amb el PNV, però diu que són contactes habituals. Per cert, reacció també del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha dit això.
Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Doncs diu que si es confirma el finançament irregular, sí que demanaria en aquest cas eleccions a Esquerra Republicana, que això tensionaria encara més la situació. 2 minuts, ho comentem.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
i aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fantàstics és el món.
Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 11:15, amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Marc Bataller. Ara anirem tancant l'àgora, no patiu que no us allargaré massa, que també teniu les vostres feines, però abans sí que volem acabar de comentar i sentir algunes de les reaccions. Les sentíem ara fa pocs minuts, Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, i també sentíem Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, que deia que sí que és una línia vermella i que demanaria avançar eleccions si ataca això i es demostra que hi ha hagut finançament irregular per part del PSOE. Seguim esperant les reaccions al que està passant a la seu del PSOE a Ferraz. Dani Santeaja.
Bon dia, doncs ara sí que hi ha moviments dels companys de la premsa que s'estan posicionant al voltant de la sortida del pàrquing d'aquí de la seu socialista al carrer Ferrat. Per tant, suposem que en breu s'espera la sortida del vehicle on hi haurien els agents de la UCO, de la Guàrdia Civil, un escorcoll que, recordem, ha començat a primera hora del matí, del que sabem que es tracta d'un requeriment d'informació, no d'un escorcoll, per dir-ho de manera tècnica. Que més tenim confirmat? Doncs que hi ha també en marxa el registre a la casa de Santos Cerdán, l'exsecretari d'Organització del PSOE. També podem confirmar que són unes actuacions que ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc del CEPI, on s'investiguen, recordem, suposades adjudicacions irregulars i cobrament de comissions entorn a empreses vinculades al sector públic, a la CEPI, i on també hi hauria implicada Leire Díez, l'exmilitant socialista, a la que hem escoltat fa un moment, i també l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso, amic i soci de Santos Cerdán. Altres mitjans sí que apunten que hi ha altres registres en marxa, però és una informació que anem sabent al llarg del matí. Ara, la novetat en aquests moments és que estem esperant que es doni per acabada l'escorcoll, l'entrada de la Guàrdia Civil, el requeriment d'informació a la seu del PSOE, amb una imatge que ja comença a ser habitual aquí, de molts mitjans, molta expectació mediàtica, amb conductors que insulten quan passen, fan sonar el clàxon i llancen insults de lladres cap aquí, a més, amb una imatge curiosa, perquè hi ha una gran lona que tapa l'edifici del PSOE, on s'estan fent reformes, i on hi ha el lema "Más PSOE que nunca".
Doncs Leire Díaz, que també ha parlat fa pocs minuts en aquests micròfons, que atribueix aquesta investigació a un atac continu i constant i diu que no entén, no acaba d'entendre la relació que hi ha ara mateix en el que està, amb el que està passant. I el ministre Òscar Puente, que també contraataca a través de les xarxes i diu si per sol·licitar informació era necessari enviar l'UCO. Diu que és al·lucinant el que està passant. El que es referia al Dani és que hi ha algunes informacions que apunten que també s'estaria escorcollant altres domicilis, com per exemple els de Santo Cerdán, Pérez Dulcet o Gaspar Zarrías. I tot això, recordem, Pedro Sánchez d'aquí a 20 minuts hi haurà la primera reacció després de reunir-se amb el Papa Lleó 14. És un acte obert a la premsa on es poden fer algunes preguntes. Veurem quina és la reacció, quines són les paraules del president del govern espanyol. Nacho, valoracions del que hem sentit, de les reaccions de Míriam Nogueras i de Gabriel Rufián.
Sí, bueno, jo crec que són els socis realment determinants, entre altres coses perquè el Partit Nacionalista Basc està lligat al Partit Socialista al País Basc. I si el Partit Nacionalista Basc deixa de donar recolzament al Partit Socialista, doncs és probable que el Partit Socialista li deixi de donar recolzament allà on de veritat li importa el PNB, que és el govern basc. I per tant, doncs està més condicionat que d'altres actors, no? Junts i Esquerra doncs tenen més capacitat de poder incidir. I jo crec que Gabriel Rufián ha estat clar quan ha fet l'analogia amb la moció de censura que va acabar amb el govern de Rajoy. Aquell és un moment processal important perquè és després d'una sentència. I per tant, el llindar que ha posat Gabriel Rufián té a veure amb la condemna per finançament il·legal d'un partit polític. I pel que sembla, perquè també a primera hora del matí les informacions que circulaven eren en relació al finançament il·legal del Partit Socialista, però una hora després això no queda tan clar, estem lluny d'aquest escenari. El que passa que hi ha una coctelera de casos de dimensions diferents, no? Perquè jo crec que la imputació de la dona del president del govern, diguem-ne, doncs hi ha indicis molt endebles, fins i tot segons els propis informes de la policia. I hi ha altres casos, com els que té a veure amb la senyora aquesta que heu entrevistat, que sí que són molt més inquietants, no? I, per tant, el que hem de tenir és la capacitat de discernir la gravetat de les diferents coses que estan sobre la taula. Escolta'm, de forma imminent es jutjarà José Luis Ábalos i segurament sigui culpable. I aquí no hi ha hagut l'aufer si queda condemnat, perquè hi ha hagut unes evidències molt clares d'alguns delictes, no? I hi ha d'altres coses que estem veient que segurament doncs no tenen la mateixa fortalesa judicial i no per això, diguem-ne, fem un tot un revolutum, diem, no, és que l'Ábalos està a la presó de forma injustificada perquè ja l'ha ofert amb Espanya. Això no és veritat, no és cert, per sort, i per tant el que cal és tenir la capacitat, especialment, i els mitjans són molt responsables, de discernir la gravetat de les diferents coses que hi ha sobre la taula.
Jordi.
No, si haguéssim de resumir què ha passat avui, realment ha passat molt poca cosa. El que ha passat és que hi ha un requeriment d'informació a la seu nacional del PSOE i aparentment també a casa de Santo Cerdán per un cas que ja sabíem que existia. De fet, el que ha passat és això. Gabriel Rufián no ha dit res diferent del que havia dit. Míriam Nogueras no ha canviat la posició respecte a si recolzarien una moció de censura, però els cotxes passen per davant de la seu de Ferraz i insulten la façana tapada amb una lona perquè es va creant aquest estat d'opinió amb la voluntat que tinguem la percepció que la situació política del nostre país és irrespirable. I, per tant, el que ha passat avui és el que va passar ahir i el que seguirà passant els dies que venen.
De fet, si realment és cert que per requerir informació no feia falta aquest desplegament, és possible que sigui així, tampoc seria la primera vegada que veiem com un desplegament policial, és a dir, el missatge, o sigui, la imatge també és un missatge, no? També, jo crec que aquesta escenificació, espectacularització de la cosa, tampoc és innocua i també persegueix uns objectius determinats. Dit això, jo també penso molt en la línia del Jordi. Realment avui, de nou, que tinguem evidències, proves, que tinguem alguna qüestió a analitzar que no sapiguéssim ahir, per exemple, no en tenim, no? No sabem com acabaran molts dels casos sobre els quals fa dies o mesos que en parlem. Però de moment avui no ha passat res de nou i tampoc no ha passat res de nou amb les declaracions ni de Rufián ni de Míriam Nogueras. Rufián, des del primer moment en què va estallar el cas, no sé si va ser amb Santos Cerdán o amb Ábalos, però ja va mantenir aquesta posició de si hi ha finançament o si es demostra que hi ha finançament il·legal del partit, això és el punt d'inflexió que faria que nosaltres no seguíssim donant suport a aquesta legislatura. I pel que fa a Míriam Nogueras, és recurrent aquesta posició de Junts en relació amb l'eventual moció de censura, perquè bàsicament no en trauria res de profit Míriam Nogueras donant suport a una moció de censura que fes caure el Partit Socialista i fer-ho de la mà del Partit Popular. Jo crec que no en trauria cap tipus de rèdit al partit. Per tant, jo crec que a dia d'avui, ara mateix, no s'ha mogut res respecte a com estaven les coses ahir.
Són 3:15, hi ha un calendari judicial els propers dies que és intens. Maiol Roger, bon dia.
Sí, intens per al president del govern espanyol i el seu entorn especialment, perquè demà comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, per una plaça a la Diputació de Badajoz, que el jutge d'instrucció sosté, que es va obtenir irregularment, i demà comença aquest judici. El 9 de juny, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sigut cridada pel jutge Juan Carlos Peinado, i atenció perquè adverteix el jutge al seu escrit que pot prendre mesures per evitar un risc de fuga davant la pena de presó que se li sol·liciti. Entre d'altres, la presó provisional és una de les mesures, tot i que n'hi ha de més suaus, però és una de les mesures que contempla la llei. I el 17 i 18 de juny està cridat a declarar José Luis Rodríguez Zapatero en la investigació que coneixíem la setmana passada. I també aquí hem sentit abans el portaveu de l'acusació particular dient que demanarien aquesta presó provisional. Per tant, tres dates al calendari molt properes en què l'entorn de Pedro Sánchez i del Partit Socialista es pot veure encara més complicat en aquests casos.
I una altra imatge també curiosa, la que s'està produint ara en aquesta sortida de la UCO, de la seu central del PSOE Madrid, que és que fa uns dies la imatge es produïa justament a l'altra vorera, perquè just a la davant de la seu del PSOE hi ha el despatx de Zapatero, i per tant els periodistes avui estan a l'altra banda on estaven gravant les imatges fa pocs dies. És més que res significatiu. Per cert, Yolanda Díaz acaba de dir que no li agrada gens el que està veient a la política. Tampoc canvia res. Sí, tampoc canvia res. Són les 10:46. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què?
Bueno, mira, doncs que avui hem tingut, per desengreixar una mica, el matí, hem tingut Bad Bunny al matí de Catalunya Ràdio. La Marta Viana ens explicava que el cantant posarà la veu amb el personatge d'una nova pel·lícula de Toy Story. I així, com per art de màgia de cop i volta, ha aparegut Bad Bunny, que de fet no sé si era Bad Bunny o el rei emèrit.
Que el cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que
si
es
no
diu...
Si no se l'entén quan parla.
Doncs se l'acabarà entenent.
Oh, de pizza,
Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a Mulleres de Sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
No podia,
això, no?
Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
Serà més barat, ja t'ho dic.
En canvi, ahir el butlletí informatiu a la una del migdia, presentat brillantment per Òscar Fernández, va aparèixer una tal Estel que va deixar desconcertat l'Òscar.
Les previsions de la companyia líder en aquest sector, l'Ebrenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Fins quan es pesca la tonyina vermella?
Com?
Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Molt bé, l'Estel.
És la nostra estrella, l'Òscar.
Sí, és l'Estel.
El far que ens guia.
Sí, sí, exacte.
Que no sigui fugaç.
Fem un... Fem un saltet cap a la cadena COPE. Allà el senyor Andalús, que fa els esports, el programa de l'Herrera, explicava avui que Florentino Pérez presentarà la seva candidatura en públic davant dels mitjans de comunicació. I tenint en compte els precedents recents, s'ha imaginat quin deu ser l'estat de nervis del cap de comunicació del Real Madrid.
Y hoy presentará oficialmente su candidatura ante los medios de comunicación. Yo supongo que el jefe de prensa del Madrid estará con un cuerpo hoy.
Con el transilio. No.
Está yendo al baño desde las 5 de la mañana. A ver por dónde sale hoy. Qué estado de nervio debe tener el hombre. Le dice hola y se acuerda de tu familia. Hola, ¿cómo estás? Hola tú, mamón.
I acabo amb l'obertura d'avui del programa d'en Los Santos, donant, com sempre, el seu punt de vista mesurat i precís sobre l'actualitat política.
Ai, eso es el zapaterismo. Y eso es el gobierno sanchista y la patulea inmensa de medios de comunicación que les apoya. Una colección de malnacidos y de hijos de perra. Es la peor gentuza que ha habido nunca en España en el poder. Son así las putas de Ábalos, las joyas de Zapatero y la caravana del Chirimoyo. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
I ara què cal saber? Sí. Qui és el Chirimoyo? El Chirimoyo, per precisar, és el germà de Pedro Sánchez. Sí.
Ah, el Chirimoyo.
Sí. És que s'ha de seguir Los Santos sí, cada dia per anar...
No, et perds els personatges. Què han dit a les xarxes, estimat i admirat Joel Díaz?
Ei, gràcies, Ricard. Ei, no m'ho esperava.
Si ho has escrit tu.
Avui les xarxes parlen de la Manoli i el Rafa. La Manoli i el Rafa, qui són? La Manoli i el Rafa van tenir un amor de joventut fa 57 anys, Ricard. I la Manoli ha decidit que vol recuperar-lo, aquest amor de joventut, i se'n va al programa Hay una cosa que te quiero decir, del Jorge Javier Vázquez. Llavors apareix el Rafa a plató, la Manoli està allà esperant-lo, la Manoli està molt nerviosa, i llavors, més que romanticisme, li surt de dins una mena de guàrdia civil. A mi m'ha fet moltíssima gràcia.
Hola, Rafa. ¿Sabes quién soy?
Sí, Manoli. ¿Sí?
Pues me has olvidado. ¿Cuántos años haces que no me ves?
57.
57, muy bien. ¿Cuándo fue el último día que nos dimos el beso?
Pues yo no me acuerdo.
¿Y? ¿No te acuerdas de qué mes me viste por última vez?
De eso no me acuerdo. Como desapareciste ya...
¿Estás bien?
Un poquito nervioso.
También lo estoy yo. Pero te traigo aquí para decirte que todavía me acuerdo a día de hoy de ti. Nunca te he olvidado. ¿Soy yo para ti o ya me has olvidado?
Toma.
Hombre, yo ya he pasado mucho. Yo me casé, tengo 4 hijos, en fin.
Pero yo puedo entrar en tu vida, no me haces en tu vida contigo.
Pues no lo sé.
Hay que hablarlo en casa, a ver qué me ofrecen. Us recomano buscar el vídeo per veure la cara de pànic del Rafa. De veritat, està al borde de l'angina de pit. Si podeu buscar-lo, i si podeu buscar...
Pues no ho sé.
Espera, Ricard, que ara en tinc una altra. Perquè avui la cosa va de gent gran dient les coses sense filtre. Xavier Trias, amb la Nierga, al Cafè d'Idees, surt el tema del possible parricidi d'Isaac Andic, i bé, se li obliden tots els eufemismes.
Però sigui que hi ha de viu. Mm. Jo dic, escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
Aquesta frase...
Una manera més eficaç.
A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
Patapam! I ara obrim pàgina política. De la banda de les acusacions de corrupció del PP, Pedro Sánchez acostuma a contraatacar amb la famosa foto de Feijó amb el narco Marcial Dorado i l'esclena plena de taques de crema solar, que surt en aquella foto que fa molta gràcia. Una contraacusació que la portaveu del PP, Esther Muñoz, va desactivar ahir amb un argument inesperat, i és que Feijó es va fer fotos amb el Marcial Dorado, sí, però quan encara no era narco.
De verdad, da hasta risa, por no decir pena, ver al presidente del gobierno con todo lo que tiene intentar empatar con esa foto de hace más de 20 años. Sobre la foto de esa persona, de ese narco, que cuando se hizo la foto no era un narco porque todavía no estaba enjuiciado, ¿cómo que no se habla de esto?
Ah, si només ets delinqüent quan et jutgen, Al Capone va viure tota la seva vida com un ciutadà exemplar, Ricard. I ara deixem el Congreso, però no la demagògia de l'Iran, per escoltar Edu Aguirre, un dels pallassos del circ del Pedrerol, dient que els catalans ens estem apropiant de la selecció espanyola.
Pues a mí me gustaría que hubiera jugadores de Madrid en la selección,
claro,
por supuesto.
Claro.
Pero me cabrea que se apoderen de la selección española ahora la gente de Cataluña. Que saquen
pecho. O sea, Cataluña se está quedando con la selección.
Ellos creen que sí.
Ya.
Y quieren... Hay un complejo de inferioridad...
¿De los catalanes, en general? O
de... Sí, sobre todo de la afición culé.
En fi, O sigui, a sobre...
Ah, Joel, que t'estàs apoderant de la selecció espanyola, tio.
Sí, és que no me n'adono i m'empodero de coses, jo.
Jordi Mann, Nacho Corredor, Laura Aznar i Marc Bataller, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Bon dia.
D'aquí a 7 minuts sentirem el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
Fes-te entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam!
Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Fel Feixedes.
Salutacions, Ricard Ostrell.
Hola, la Xuriguera.
Ei, hey, què tal?
Hola, Peyu.
Ei, hey, hola.
Estàs nerviosos, per sentir Pedro Sánchez?
Sí. Home, ha de parlar?
Ara, just ara, a les 12.
Ah, no estava al cas, no. No estava al cas.
Sobre què, sobre què?
Hola, hi ha uns policies a la seu del seu partit.
Què dius, ara?
Oh, collons.
Que no esteu escoltant la ràdio?
No.
Em fem. Treballant.
Estàveu gravant.
Estàvem fent renaixences aquí, estàvem pel nostre.
Sí, tenim la Guàrdia Civil escorcollant, bueno, en aquest cas demanant informació a la seu del PSOE. Sí.
Demanen
informació, que és que entren allà i diuen hola, buenos días, ¿nos puedes dar información?
Sí. Si són ells mateixos, tampoc, vull dir que no... Vull dir que s'ho fan i s'ho desfan, ja ho arreglaran. Jo no pateixo perquè s'ho arreglaran, no pateu.
Avui hi havia un simulacre d'incendis al Congrés dels Diputats.
Ah, sí?
Sí. I el Miguel Tellado...
Però no s'ha cremat,
no ha dit, si senten cirerres, no s'inquietin, senyors del PSOE. Fet com una broma.
Ah.
Saps?
Com sí, se'ls foten, eh?
Sí.
Sí.
Són bons, eh? Són bons, eh?
Sí, sí, ah, sí. Sí.
En fi.
Què passa?
És que se passen pensaments per aquí al cap i dius, no, això
no diguis,
al final no diràs res. No diràs res.
No patiu, perquè no passarà res, no patiu.
No passarà res. Com a molt, què pot passar?
Com a molt que s'hagi d'anar a votar.
I que mani el PP. Com a molt.
Que és amb Vox.
Ja veuràs quin giro.
Que és el mateix.
Com a molt passarà això.
El mateix el PP que Vox, bueno.
No, ben bé el mateix no, però s'assembla molt, tot s'assembla molt.
S'ha de posar la lupa.
Sí. En el vostre dia a dia ho notareu.
Jo estic... Aquesta és la meva frase sempre. Després baixen hòsties que no te n'adones, eh? Però això de la lupa...
Això de la lupa,
què? Un tio que està operat de miopia com jo?
Sí.
Creus que ens cal? Deixo aquesta reflexió aquí sobre. No vull que debatem això. Mm. Però que la gent se'n vagi a casa avui...
I pensi. Un miop amb la lupa?
Si estàs operat de miopia, la lupa...
De què et serveix?
Saps?
No.
No sé si hi ha un espai de reflexió tan profund com
això. És una metàfora o no? Ah, és una metàfora, no?
A veure si hauràs d'anar a l'ofici de viure.
No s'entén massa res del que estàs dient.
Jo no entenc res, però fa rato que no entenc res. Des de el que has dit tu de Pedro Sánchez, que ja no entès res després, eh?
Però Pedro Sánchez ve aquí a la ràdio?
No, està a Roma. No. És a Roma.
Hi ha un incendi al PSOE.
I la Guàrdia Civil ha entrat en el Congrés dels Diputats.
Que és protestat, això.
Sí, sí, sí.
Ha marxat
sí,
a Roma
sí.
pel fum. Ja
va vale. Ai? No. Però no era Zapatero, el que tenia problemes era Zapatero, no?
Per què entrevisteu en Pedro bueno, Sánchez si és en Zapatero?
Sí, no, Zapatero parlarà, però més endavant, que ara falta dues setmanes perquè declari davant del jutge.
S'ho ha de, però s'ho deu haver d'escriure bé.
Home, són 4.000 pàgines de sumari, s'ha de llegir, això.
Només s'ha de llegir i després escriure lo seu.
Escolta, la Renaixença, què?
Avui entrevistem a la Venus, que és la Valèria de Sabadell, com tu,
eh? Amb dues enes, sí.
Sí, sí, sí. Molt, una entrevista super... Molt maca, aquesta noia. Molt ben parida. I dediquem el capítol al perfum, eh? Doncs pues mira, perfum.
No el llibre, eh?
No.
No, el perfum, el que t'has de tirar.
Una olor perfumada.
En poca una quantitat, que hi ha gent que es perfuma... L'altre dia vaig anar a córrer per Roses a les 7 del matí i la gent es fot unes perfumades per anar a caminar a les 7 del matí, que no sé amb quina intenció van a caminar.
Bueno, per no dutxar-se, això ho feien molt.
No ho sé.
Peta-pam.
Feu feixades, cal assolir grapeu, que vagi...